Tres de cada quatre persones consideren que els mitjans de comunicació tradicionals són més fiables que les xarxes socials. Així ho recull un estudi que ha realitzat l'Agència Creativa de Comunicació i Màrqueting, Evercom, en col·laboració amb SmartMe Analytics. Tot plegat en un context de desinformació, on tant Facebook com Instagram ja van anunciar fa unes setmanes que deixarien de verificar la informació publicada. Com podem combatre-ho? I quin paper juga un mitjà com la ràdio que avui commemora el seu dia mundial? Marc Massip, editor en cap de la plataforma Verificat. Què tal? Bona tarda, Marc. Com estàs?
Hola, bona tarda. Aquí estem, treballant amb les fake news.
Quins són els rumors o falses notícies o fake news més habituals que soleu trobar des de Verificat?
En realitat, no hi ha un tema particular que trobem molt per sobre dels altres, no? Nosaltres, quan parlem de desinformació, parlem de soroll, doncs parlem de tots aquests rumors falsos, enganyosos, que corren per xarxes socials. Això pot anar des de la política, des de les intervencions dels partits polítics en entrevistes o en intervencions parlamentàries, fins a piulades o publicacions de xarxes que contemplen discursos d'odi, discursos negacionistes de la ciència, o temes així també genèrics, no? Sí que és cert que nosaltres estem especialitzades en discurs d'odi i en ciència, a més de la branca política, i discurs d'odi sí que darrerament n'estem trobant molt. I, de fet, ahir va sortir, no, un estudi que deia que des de que Elon Musk havia comprat la xarxa social X, els discursos d'odi ja havien augmentat un 50%. O sigui que estem bastant ocupats amb això.
Sí. Deies que no hi ha un tema en concret, no?, sobre el qual hi ha més falses notícies o que es troben més falses notícies, però hi ha alguna cosa que tinguin en comú respecte, doncs, per exemple, a la tècnica que s'utilitzi, no sé, de descontextualitzar, per exemple, no?, un esdeveniment o el que sigui?
Sí, normalment, quan parlem de desinformació, no solem trobar continguts falsos de primeres, 100% falsos, inventats, no? És un tipus de desinformació, però potser diríem que és més minoritari. Normalment, la desinformació que trobem sempre té un anclatge a la realitat. Hi ha una cosa real que ha passat, una situació real, un document que existeix, que es tergiversa, que es descontextualitza i que a partir d'aquí es crea una narrativa falsa o enganyosa per acusar, doncs, institucions o persones de coses que en realitat, doncs, no són precises, no? D'això hem tingut exemples ara, aquesta darrera setmana, per exemple, amb un reglament de la Unió Europea que es va aprovar a finals de gener, que permetia o autoritzava a una empresa en concreta a comercialitzar amb un tipus de larva de cuc feta pols i tractada amb rajos ultraviolats com a complement alimentari. Això era real, això existia. I van aparèixer tota una sèrie de missatges que la Unió Europea ens està obligant a menjar cucs, que ho està fent i els està posant a tot arreu sense que ens n'adonem i que, bueno, pues hi ha tota una conspiració al darrere, no?, per obligar-nos a menjar insectes. És a dir, partim d'una cosa real per acabar en una falsedat que generalitza i que se n'oblida tot el context de puntualitat, no?, d'un esdeveniment.
En aquest sentit, qui hi ha darrere i sobretot quin és l'objectiu, no? Perquè a vegades ens quedem potser amb l'anècdota o amb el titular, no?, d'una falsa notícia, però en realitat el que hi ha darrere també és un intent de desconfiança, no?, de generar un ambient de desconfiança potser generalitzat i en el qual, doncs, ningú confiï en allò que es vagi publicant.
Absolutament. Nosaltres sempre distingim de que hi ha com dues motivacions principals darrere de la desinformació, que és la motivació econòmica o la motivació més política o desestabilitzadora, no? Quan ens trobem amb continguts habitualment de caire polític, sempre trobem, doncs, aquesta intencionalitat desestabilitzadora al darrere, no? Jo comparteixo una desinformació per crear, justament, com deies, no?, un ambient de desconfiança, i en aquest ambient de desconfiança, al final, és on la desinformació creix i es pot fer gran, no? Perquè quan tu no confies en res, de sobte totes les veus estan al mateix nivell, no? El que diu la Comissió Europea està al mateix nivell que el que diu una publicació anònima de xarxes socials. Clar, un cop acceptem aquest marc, qualsevol cosa esdevé possible i qualsevol conspiració pot ser real, no? I això moltes vegades és el que busca la desinformació per aleshores imposar el seu discurs sense una base sòlida ni una base real.
Això pel que fa, el que deies, no?, la part més política i desestabilitzadora, però i pel que fa a la part econòmica?
La part econòmica la trobem moltes vegades en temes de salut, per exemple, o de desinformació més científica, no? Tots aquests missatges, per exemple, durant la pandèmia de la Covid-19, que deien que les vacunes estaven molt malament, que ens farien, causarien una gran mortalitat, que acabarien tenint molts efectes secundaris, etc, etc, etc. Moltes vegades tenien al darrere a una persona que venia suplements naturals o que d'alguna manera es lucrava amb complements alternatius, no? De fet, la salut alternativa moltes vegades doncs va per aquí. Ho trobem també, per exemple, en termes de canvi climàtic. Totes aquestes narratives negacionistes del canvi climàtic que es van fer supergrans als anys 70, 80, 90, que encara trobem avui en dia en alguns llocs, al final les van motivar o les van moure molt les empreses petrolieres, que en aquella època van veure perillar el seu model de negoci, no? I això està demostrat i s'ha trobat a través d'investigacions periodístiques i científiques que aquesta gent tenia una visió clara de la realitat, sabia que els seus productes i l'explotació petrolífera doncs, estava generant en termes climàtics i tot i així es van dedicar a deslegitimar la ciència climàtica doncs, per acabar traient aquest benefici econòmic de poder seguir explotant el seu model de negoci.
Clar, en aquests contexts, i quan parlem en general, tant en el tema més polític o més econòmic, d'aquesta desconfiança que es genera, com es pot, primer, detectar i, segon, combatre-ho?
Clar, detectar la desinformació és una de les grans coses complicades pels usuaris i usuàries, no? No hi ha una eina, o sigui, no hi ha una manera única de combatre la desinformació. Això és una cosa amb la que estem d'acord a totes les entitats de verificació i tots els científics i científiques que es dediquen a investigar la desinformació. Hi ha com una miríada d'estratègies que ens poden ajudar a, d'alguna manera, aturar aquest fenomen, no? El fact-checking, la verificació de fets, nosaltres és una d'aquestes eines, no és l'única, perquè nosaltres sempre arribem tard, no? Nosaltres només publiquem una verificació un cop una cosa ja s'ha fet viral per no donar-li ales. Per tant, la verificació és una part que ens ajuda a anclar-nos a la realitat, però també l'alfabetització mediàtica, és a dir, les eines que pot tenir la població per combatre la desinformació per ella mateixa, doncs és una altra part important per aturar una miqueta aquest fenomen, no? Les accions de la plataforma també serien una altra part, però bueno, ja has comentat al principi que les accions de les plataformes estan començant a quedar enrere. Aleshores, què pot fer un usuari o una usuària per ella mateixa a xarxes per intentar identificar una desinformació, com a mínim un contingut sospitós? Nosaltres moltes vegades diem que el nostre objectiu no és que els usuaris i usuàries siguin capaços de dir això és mentida o això és completament fals i n'estic 100% segur, sinó que puguin destriar informació confiable d'informació no confiable, no? I aquí hi ha un primer pas que sembla molt senzill però que és supercomplicat, que és el pas d'aturar-nos. Quan una cosa ens sorprèn, quan una cosa ens genera una emoció superforta, una necessitat imperiosa de compartir-ho amb algú, de pensar-hi tota la nit i que ens traurà la son, doncs són els moments en què hem de parar, no? Ens hem d'aturar i hem de fer-nos les preguntes de, ostres, qui m'està dient això? Qui m'està informant? Qui està destapant aquesta gran conspiració que vull compartir de sobte amb tothom, no? Perquè, ostres, si jo tinc una entitat periodística reconeguda que fa una bona feina d'investigació, que té un bon procés d'edició i una correcció en cas de que s'equivoqui, etc., doncs segurament això que està destapant pot ser confiable, no? En el moment en què jo em trobo un perfil de xarxes socials completament anònim que està destapant la gran conspiració del segle, doncs segurament he de sospitar, no? Per tant, el primer que hem de ser és poder ser autocrítics, poder ser conscients de per què estem reaccionant, com estem reaccionant davant d'un contingut. Si som capaços de fer això, aturarem un gran percentatge de la desinformació i serem capaços de no ser còmplices, involuntaris, òbviament, no?, de tot aquest fenomen. Segon pas, preguntar-nos qui està al darrere, que això ens ajuda moltíssim. I si tot i així encara tenim una miqueta de dubtes, doncs sempre tenim l'opció d'anar a mirar, escolta, jo tinc una xarxa de fonts confiables, una xarxa d'entitats, siguin científiques, siguin acadèmiques, siguin periodístiques, siguin oficials, de les que m'enfio, vaig a mirar què diu aquesta gent respecte d'aquest tema, no? És a dir, en lloc d'informar-me quasi involuntàriament per un perfil de xarxes socials anònim, escolta, què diuen les entitats de les que m'enfio i que sé que fan una bona feina, no? I d'aquesta manera, bueno, ens podem anar protegint, també. No serà infal·lible perquè tenim els nostres biaixos i moltes vegades doncs, acabem creient en coses perquè volem creure en aquelles coses, però bueno, serà una eina més que ens donarà un cop de mà a destriar la informació de qualitat de la que no és de qualitat.
Ara que feies referència a les xarxes socials, Facebook i Instagram, ho comentàvem a l'inici, doncs van deixar de verificar des de fa unes setmanes. Què és el que implica això? Les xarxes socials per les quals, a més, molta gent i molta gent jove, sobretot, doncs és la seva primera font d'informació.
Totalment. Un petit matís, no? Twitter o X, com en cap moment va comptar del tot amb els serveis de verificació per contextualitzar la seva informació a xarxes socials, és a dir, tenien, abans de que arribés Elon Musk a fer-se càrrec de la plataforma, hi havia un servei de moderació, que ara ha quedat molt bombat, no? Però diguéssim que no comptaven de manera directa amb els fact-checkers com a eina per ajudar-los a identificar quina informació era real i quina no, no? Això era diferent a Meta. Meta tenia el que s'anomena el Third Party Program, el programa de terceres parts, no? Que tenia un acord amb els fact-checkers independents en què ells vigilaven o monitoraven, diguéssim, tot el contingut que hi havia a les xarxes socials de Facebook i Instagram, identificaven el contingut que era enganyós, fals o necessitava de cert context i avisaven a Meta. Vale? I a partir d'aquí, doncs, Meta posava uns avisos davant d'aquest contingut que deia, escolta, aquest contingut ha estat considerat com a fals per un fact-checker independent, pensa-t'ho dues vegades si el vols veure. I a partir d'aquí, l'usuari decidia si entrava o no entrava i veia o no veia aquest contingut. Això és important, no? Perquè el vídeo de Mark Zuckerberg ja famós en què va dir que deixava de o deixaria de formar part d'aquest programa, ell acusava els fact-checkers de fer censura. I això és una cosa que nosaltres no fem, no? És una mala interpretació de la nostra feina. Nosaltres contextualitzem una informació, avisem que allò no és del tot precís i a partir d'aquí tu consulta-ho si vols o no. A partir d'aquestes verificacions, Meta, el seu equip intern, diguéssim, a vegades prenia decisió de esborrar un contingut perquè considerava que era perillós o perquè considerava que vulnerava a les seves normes de la comunitat, no? Però era Meta la que ella mateixa, amb la informació de context que havien aportat els fact-checkers, decidia si treure o no treure un contingut. Mai eren els fact-checkers mateixos. Aleshores, això és el que s'ha acabat, diguéssim, aquest acord de col·laboració o que s'està en procés d'acabar-se. Començarà pels Estats Units, encara no sabem oficialment si arribarà a Europa ni de quina manera ni quan ho farà. La sospita són que sí que passarà. Però el que s'acabarà, diguéssim, serà aquesta col·laboració estreta en què un fact-checker assenyala un contingut com a enganyós, com a fals, i Meta posa un avís al davant pels usuaris. Això, diguéssim, que s'acabarà.
A banda de les xarxes socials, també volíem preguntar-te, doncs, avui és el Dia Mundial de la Ràdio, per això volíem preguntar-te doncs, quin paper, precisament, enmig de tot plegat, té doncs, la ràdio a l'hora de verificar. A més, parlem d'un mitjà, eminentment, doncs, en directe, en el qual doncs, la informació corre molt ràpid i, per tant, has de donar explicacions com de forma també molt més àgil. Doncs això, la pregunta és clara, eh? Quin paper té la ràdio justament en un context de desinformació com el que tenim ara mateix?
Mira, jo crec que tenim un exemple claríssim en la situació desastrosa que es va viure a València a finals de tardor, no? La ràdio va jugar un paper fonamental, importantíssim, de posar en contacte a persones en situació de crisi i intentar contextualitzar una miqueta com la situació i la realitat del que estava passant, no? Aquest procés va requerir també d'una verificació mínima dels fets per confirmar que allò que estava passant realment, no, que l'usuari o la persona que trucava explicava realment estava passant i realment era precís, no? Va ser una funció fonamental de la ràdio per poder com fer aquesta acció de servei públic, no? D'explicar, de posar en contacte als oients i a les persones amb potencialment les seves famílies o persones conegudes i fent tot alhora amb un servei de verificació i prenent uns riscos d'explicar una informació en temps real de la millor manera possible, no? Llavors, en aquest sentit, la ràdio és una eina fonamental, també. Perquè quan nosaltres parlem de verificació, fixa't que sempre estem parlant d'informació de qualitat. Aleshores, aquesta ha de ser la clau. La verificació la fem tots, és el que deia abans. No tenim una manera única d'enfrontar-nos a la desinformació. La verificació de fets està molt bé, però té una funció específica. La informació de qualitat té una altra funció, que és la que feu vosaltres, no? I com deies abans, amb la greu gent de fer-ho a temps real, que és una cosa extremadament complexa. Aleshores, juga un paper clau en tot aquest ecosistema en el moment en què la informació que genera ha de ser confiable, ha de ser útil per la ciutadania i això doncs, farà també o pot ajudar o pot contribuir a que la població confiï en l'ecosistema mediàtic que tenim i en la bona feina periodística que existeix, que hem de reivindicar i que hem de defensar també.
Sí, evidentment que en el futur, i també el present, de fet, doncs cada cop també ja és més habitual l'ús de la intel·ligència artificial. Jo no sé com ho veieu, si pot jugar a favor o en contra en un context en el qual estem parlant tota l'estona doncs, que hi ha una desinformació i unes xarxes socials que van doncs, totalment descontrolades.
El que pot passar, diguéssim, que pot passar cap a les dues bandes. No? El que tenim fins ara, el que hem pogut veure, és que el 2024 es tenia molta por. El 2024 era un any electoral per excel·lència, no? Més de la meitat de la població mundial estava cridada a les urnes. Hi havia molta por des del sector de que la intel·ligència artificial fes molt de soroll i generés molta desinformació en aquests contextos electorals. El que hem vist és que no ha passat. De moment. No? És a dir, no sé si és per fortuna o per desgràcia, però la desinformació que ha triomfat en els processos electorals ha estat desinformació típica, descontextualització més que qualsevol altra cosa. Per tant, de moment, la intel·ligència artificial no està dominant l'ecosistema de la desinformació. Els casos que hi ha són molt sonats, arriben a tot arreu. No? I això també ens ha de fer reflexionar nosaltres doncs, com a periodistes de si li hem de donar tant de rebombori a una cosa que per ara no és tan gran i que, per tant, si ho fem molt gran, potser estem espantant una miqueta la gent. No? Però, de moment el que estem veient és que no és mega greu. Quin és el problema? Que el potencial que té per fer el caos és molt gran. Aleshores, també això ens ha de servir d'avís. Si els petits casos que hi ha hagut han tingut molt de ressò, han arribat molt lluny i han contribuït a que molta gent cregués contingut artificial com a real, siguem curosos perquè en uns mesos o en uns anys doncs, el dibuix pot canviar. No? I si l'intel·ligència artificial es converteix en una eina molt més barata, molt més eficient, molt més ràpida de fer servir, doncs potser ens trobem que el contingut artificial comença a dominar l'ecosistema desinformatiu. Però per ara podem estar tranquils. Ara el que hem vist és que no està passant i això ja és molt.
Marc, ja per acabar, volíem preguntar-te també, abans parlant doncs, d'aquest ambient de desconfiança no?, que volen generar també les fake news, les notícies falses i els rumors, en un context en el qual doncs, tenim molta gent no?, que tu li aportes dades, no? Tu li dius, no, és que això no és veritat, això és fals, perquè, mira, tens aquestes dades, ta, i li dona igual aquestes dades. Al final, arriba un punt en el qual doncs, la persona que no vol fer cas de les notícies reals o no vol fer cas de les dades reals o científiques, fins i tot, i comprovades, doncs fa cas omís del que és més que res una evidència. Com es combat això? I amb aquesta pregunta ja acabo. Com es combat això i com es recupera la confiança? Perquè, justament, doncs tenim un entorn, això, no?, que hi ha aquesta desconfiança generalitzada, podríem dir.
És la pregunta dels ous d'or, eh?
Sí, per això l'he deixat pel final, també.
És la gran pregunta que jo crec que ara per ara no té resposta, no? O sigui, també cal, crec que cal contextualitzar i crec que també és important donar-nos en compte que la quantitat de persones que s'aferren a la seva creença i no escolten dades que invalidin el seu punt de vista, és una part relativament petita de la població. És a dir, al final, les persones que, posaves l'exemple de la ciència, no de la salut, les persones que, diguéssim, que reneguen de la vacunació a Espanya és una part molt petita. Les persones que creuen que el canvi climàtic no existeix és una part molt petita de la població. I això ens ho diuen també les enquestes de la percepció social de ciència i tecnologia al país. No? Per tant, també hem de contextualitzar que sol ser un grup de gent que fa molt de soroll, que arriba molta gent, que sembla molt gran, però moltes vegades no ho és. Criden molt, però són pocs. No? I això també ens ha de servir per ser una miqueta optimistes. Ara bé, com arribem amb ells? Això és mega complicat. Nosaltres sempre expliquem que el pensament conspiranoic, no? Un cop tu has acceptat que tot el que hi ha al teu voltant és una fabricació en favor d'un pla major per treure't les llibertats fonamentals, per exemple, no acceptes aquests marcs de pensament conspiranoics, divideixes el món en blanc i negre, divideixes el món entre les persones que estan a favor teu i les persones que estan en contra teu. No? Per tant, si tu rebats aquesta persona, esdevens l'enemic. No? I i estàs comprat pel sistema i, per tant, has comprat el supermercat, per tant, els teus arguments no són vàlids contra aquesta, no? per combatre els seus. És a dir, aquesta divisió entre bons i dolents, entre blanc i negre, és el que dificulta moltíssim poder tenir una conversa raonada i convèncer inclús a l'altra part de que el que està dient doncs no té cap base. No? És molt important, quan parlem amb aquestes persones, fer-ho des del respecte, no des de la burla. Això sempre és una cosa important, perquè són... les creences al final les tenim super arrelades dins, no? I si jo tinc aquesta creença mega arrelada, m'hi defensaré, m'agafaré el que sigui per defensar-la i si a sobre se'm burlen de mi, el que tindré és un rebuig encara major, no? Uh-huh. Per tant, sempre tractar des del respecte i intentar portar una conversa cap a... bueno, portar cap a la contradicció d'aquesta persona, no? És a dir, potser si nosaltres donem dades i no funciona, doncs ens funcionarà millor anar preguntant. No? Preguntant i preguntant i repreguntant fins que aquesta persona es contradigui a ella mateixa, que això sempre acaba passant, i a partir d'aquí doncs intentar evidenciar que s'està contradient, no? Que està dient dues coses que no tenen sentit. Uh-huh. No és una cosa senzilla, no és una cosa que funcioni 100% segur. Segurament tindrem moltes frustracions si ho intentem, però a poc a poc és el camí que hem d'anar seguint i potser doncs, tenim la sort que alguna part d'aquesta població la podem convèncer. Però no és una cosa senzilla. Nosaltres tenim moltes dificultats per arribar a aquesta població, no? Perquè sempre que publiquem un contingut que va en contra de la creença d'aquesta gent, el que se'ns respon a xarxes és que no valem per res, no? Que la nostra feina està esbiaixada, etcètera, etcètera. Per tant, és una cosa mega complexa, però sí que hi ha petites estratègies, de sobretot d'un contra un, no? Quan parlem entre dues persones, doncs intentar a poc fer que l'altra persona se n'adoni de les contradiccions internes. Uh-huh.
Molt bé, doncs hem parlat amb Marc Massip, editor en cap de la plataforma Verificat en aquest Dia Mundial de la Ràdio, també doncs, la importància que té doncs, verificar tota la informació que emetem tant nosaltres com també les que publiqueu vosaltres, evidentment, a la vostra plataforma. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia tan especial per nosaltres i molt bona tarda.
Moltes gràcies, Lluís. Molt bona tarda.